Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
Al Penedès Gama Extra, ara obrim el Hub, aquesta secció sobre tecnologia i comunicació que cada setmana ens arriba de la mà del Jordi Canchales i la Laia Paretes de l'empresa vilafranquina La Fatxenda. Bon dia.
Hola, molt bon dia, Sílvia.
Bon dia.
Ara que hem passat ja l'equador de l'estiu i del Hub, potser és un bon moment per rebobinar i recordar als oients què ha passat aquí al Hub totes aquestes setmanes i què hem anat aprenent.
Doncs sí, aquesta secció, per aquells que ens hagueu anat escoltant al llarg d'aquestes setmanes, hem parlat sobre tecnologia i sobre comunicació des de diversos aspectes, des de diverses perspectives. Per exemple, el primer episodi ens vam estrenar parlant sobre la història dels dispositius mòbils i com ens han canviat la vida, i també vam parlar amb la Marisa Zaragoza, que és directora de l'UPC de Vilanova i la Geltrú, amb l'objectiu, amb la idea de conèixer, no?, com es formen aquests futurs enginyers que al final seran els que acabaran desenvolupant les novetats tecnològiques.
Al segon episodi vam parlar del vídeo, de la imatge en moviment, i ho vam fer repassant alguns dels nostres projectes audiovisuals i conversant amb el director de cine i publicitat, Carles Valdés.
També hem parlat de moviments socials i de xarxes socials, de com els espais digitals han esdevingut indrets de mobilització, d'autoorganització, també de protesta, i vam reflexionar-hi escoltant el sociòleg Salvador Cardús.
I la setmana passada vam parlar de desinformació i d'educació mediàtica. Ho vam fer acompanyats de la doctora en periodisme i comunicació, Nereida Carrillo.
Déu-n'hi-do, quin munt de temes que hem tocat i quins experts en majúscules que ens han pogut acompanyar. I avui què proposeu?
Doncs avui portem un tema potentíssim. Jo diria que el que fem és obrir un bon meló, i és que avui parlarem de tecnologia i d'educació. Està renyida una cosa amb l'altra, la tecnologia està al servei de l'educació. De quina manera es poden garantir precisament que aquesta tecnologia ens ajudi, no?, o ajudi els docents, els mestres, a millorar els resultats d'aprenentatge, no? És a dir, que no sigui l'ús de la tecnologia per se, sinó que aquesta tecnologia estigui al servei de la pedagogia, de l'educació, de l'ensenyament, del procés d'aprenentatge.
Sí, sí, realment un tema potentíssim. Tinc entès que, a més, també heu aconseguit una convidada molt potent.
Doncs sí. A l'episodi d'avui comptem amb la Mireia Usart, que és doctora en educació i TIC, investigadora de la Universitat Rovira i Virgili. És física, experta en tecnologia digital i educació, investigadora i divulgadora al camp de les tecnologies digitals, el gènere i la competència digital. També és especialista en metodologies de recerca educativa.
I a més, detall biogràfic personal, podríem dir, és la germana de la Mònica Usart, meteoròloga de RAC1, però jo diria que la Mònica Usart també és germana de la Mireia Usart, perquè al final dius, cadascuna és superreferent en el seu àmbit i cadascuna és molt, molt, molt potent, la Mònica en aquest cas en l'àmbit meteorològic i la Mireia en l'àmbit doncs, educatiu i tecnològic, per tant, dues germanes també potentíssimes, i avui tenim la sort doncs, de tenir la Mireia Usart, aquesta doctora en Educació i Tecnologies de la Informació i la Comunicació, amb nosaltres per reflexionar sobre tot plegat.
Quina sort, una crac en la matèria. Escoltem-la.
Les tecnologies digitals han canviat el panorama educatiu en els darrers anys. De fet, durant la pandèmia, tal com apunta Usart, la tecnologia va permetre seguir l'activitat educativa. Més recentment també hem viscut l'esclat del que hem anomenat IA, aquesta intel·ligència artificial.
De fet, és veritat que des de la pandèmia del Covid hi va haver-hi un boom, perquè es va veure que només podíem seguir, no?, amb els processos educatius doncs, mitjançant la tecnologia, perquè no hi havia una altra manera de fer-ho, sobretot durant el tancament que vam tenir de les escoles i centres educatius. Però és veritat que ara, per exemple, doncs, s'ha accelerat tot això també degut al boom de la intel·ligència artificial generativa, no?, dins de la societat i del món educatiu.
La tecnologia ha canviat els processos d'aprenentatge.
L'educació, els processos d'ensenyament i aprenentatge doncs, són diferents. Venen mediats per aquesta tecnologia en gran part. Hi ha poques aules, poques accions educatives, poques activitats en les que sobretot potser a primària, a secundària i educació superior poder prescindir o diguem que no hi tenim tecnologia. Potser podríem dir que sí que passa això en educació infantil, podem tenir entorns sense digitalització, sense cap mena de tecnologia digital, podria ser, però realment ha permeat a tots els àmbits, a tots els aspectes i a tots els moments de l'educació.
També ens preguntem com poden aquestes eines contribuir a millorar els resultats. Usar-t'ho té clar, ara bé, avisa que no hi ha una fórmula màgica.
No hi ha una recepta, m'agradaria que n'hi hagués una, però realment no hi ha, i sempre que m'ho pregunten dic el mateix. Si realment tinguéssim una recepta ja l'estaríem aplicant. El que sí que cal és recollir evidències de cada context, de cada eina, de cada metodologia i de cada modalitat, per poder veure si realment hi ha millors resultats d'aprenentatge. Llavors, el que hem de fer, o el que sí que funciona, és tenir en compte sempre la part pedagògica i sempre el rol docent, Les docents som les que hem de posar la tecnologia al nostre servei i al de l'alumnat, sobretot aquell alumnat amb dificultats d'aprenentatge, amb diversitat, etc. Si tenim en compte que la tecnologia té un potencial molt positiu en aquests aspectes per ajudar-nos a personalitzar, per exemple, l'aprenentatge, llavors aquestes tecnologies ajudaran a millorar els resultats.
La tecnologia per a usar-t ha de ser el vehicle.
Les estratègies més efectives són aquelles que tenen la tecnologia com a vehicle, però la tenen de manera no central, és a dir, és on menys es nota que estem fent servir tecnologia, no és l'ús de dispositius, per exemple, a la classe, no és l'ús del mòbil, però sí que és l'ús d'estratègies pedagògiques que en alguns moments concrets del procés d'aprenentatge ens ajuden a, per exemple, avaluar, a donar feedback a l'alumnat. És molt important que les tecnologies digitals ens ajudin a donar un feedback, a personalitzar el procés que cada nen nena necessita.
En aquest sentit, USART insisteix en que cal invertir més en el que ella denomina pedagogia tecnològica que no pas en les maquinàries pròpiament dites.
I per tant, realment, la tecnologia, com dèiem al principi, ha d'estar al servei dels docents. És la pedagogia la que sempre guia el procés i els objectius pedagògics en cada grup d'estudiants el que mana. Llavors, realment, per assegurar això, el que hem de fer potser és invertir una miqueta menys en tecnologia pura i dura, és a dir, en pantalles, en tauletes, en ordinadors, no invertir tant en allò material, en aquelles eines o en aquell hardware, si volem dir-li així, sinó invertir més en la pedagogia, tecnològica, si ho volem dir així, no? Aquella pedagogia que sap, o aquells docents han de ser competents digitals, que diem nosaltres, i per tant han de saber per què, per quina finalitat pedagògica o didàctica utilitzen cada tecnologia.
Els docents, assegura, s'han de formar contínuament.
Bé, els docents i les docents, per suposat, ens hem de formar contínuament, hem d'estar al dia. No només rebre cursos, no només d'apuntar-nos a certes formacions doncs, més de caire formal o de caire del nostre centre, sinó que també hem de ser nosaltres que per iniciativa pròpia ens mantinguem d'alguna manera doncs, realment actualitzats doncs, amb recursos en xarxa, de qualitat, amb recursos adreçats a docents.
La família també té un paper fonamental.
La família té un rol molt important en el que és la creació o el desenvolupament de la competència digital de l'alumnat. Som claus, com amb totes les altres competències ciutadanes. Nosaltres hem de ser exemple, hem d'estar formats. I, per suposat, quan un nen o una nena surt de l'escola i es troba el seu pare o mare doncs, mirant el mòbil o sense fer-li cas amb tota la tarda perquè està a l'ordinador, o quan el nen està a pesar-li donem el mòbil perquè es distregui, la tauleta, doncs hem de fer una miqueta d'autocrítica a vegades i no posar tot el pes a les escoles, a les docents, ser una miqueta conscients que a vegades nosaltres, sense voler, també estem donant aquest exemple als nostres fills-filles.
Més enllà de la bretxa digital, també hi ha una bretxa competencial o de gènere. L'escola, segons ens explica la Mireia Usart, té un paper essencial per ajudar a tancar aquesta bretxa.
Per això mateix també cal que a l'escola hi hagi tecnologia, perquè aquells estudiants que no tenen accés correcte des d'un altre lloc que no sigui l'escola no es quedin encara més a fora doncs, d'aquest món digital. Per tant, el que hem de fer és acompanyar correctament des de l'escola, coeducar, per exemple, en el cas de la bretxa digital de gènere i ser molt conscients de amb quin alumnat treballar-ho i com treballar-ho de manera ètica responsable, no només en aspectes de seguretat cibernètica, etcètera, sinó també des del punt de vista de sostenibilitat.
Si parlem de futur, la Mireia Usart ens convida a seguir de ben a prop el desenvolupament de la intel·ligència artificial. També s'imagina l'aula del futur com un espai on la tecnologia és invisible i està al servei de l'educació.
Tot el que rodeja aquesta intel·ligència artificial és veritat que és quelcom que hauríem de seguir, que hem de tenir en compte, que hem de seguir de molt a prop, perquè segurament les innovacions que vinguin vindran per aquí, vindran per aquest cantó. També és veritat que deixarem cada cop més de parlar de dispositius en si i parlem de la tecnologia invisible, d'aquella aula intel·ligent, entre cometes, no? Que quan fa calor regula la temperatura, que quan hi ha nivells de diòxid de carboni alts doncs, avisa o s'autoregula, la il·luminació de l'aula, tot això que també està molt vinculat al que es diu l'internet de les coses, i el fet de que les escoles i els instituts, etc., cada cop hi estiguin més ben connectats, permetrà que aquesta tecnologia invisible sumada a la intel·ligència artificial ens faci molt més invisible aquesta tecnologia, però molt més ben incorporada de manera pedagògica a l'aula i, per tant, ens faciliti la vida. Jo vull imaginar, vull creure, vull veure l'aula del futur doncs, en aquest sentit.
Com cada setmana, i avui també molt i molt interessants totes aquestes reflexions.
Sí, més enllà d'escoltar la Mireia Usart, també us volem acostar alguns exemples de tecnologies digitals aplicades al camp educatiu. Tot plegat està recollit en un informe escrit i presentat per ella mateixa l'any 2020, que porta per títol «Què sabem sobre l'efectivitat de les tecnologies digitals en l'educació?». Una nova revisió d'evidències del projecte «Què funciona?». En educació. En el marc del webinar L'educació en digital, què funciona i en quines condicions. Aquest webinar va ser organitzat per Ivàlua i la Fundació Bofill.
Usart, de fet, ens proposa diversos exemples que ella mateixa analitza, no? Quan ens parlava d'això, de les evidències, no? Què funciona o què no a l'aula? Doncs s'ha d'estudiar en cada cas de quina manera funciona i què és el que aporta, què és el que beneficia en el procés d'aprenentatge dels estudiants. Per exemple, un sistema, un exemple d'intervenció amb tauletes, concretament parla de One Billion, que és una aplicació per a l'aprenentatge de matemàtiques i llengua en infants. La idea és dotar de les competències bàsiques en matemàtiques, en lectura i en anglès a nens i nenes en risc d'exclusió. I ho fa doncs, amb solucions educatives tecnològiques, en aquest cas a través d'aplicacions, que permeten reduir els costos i arribar doncs, d'una manera molt més accessible als infants.
I la pregunta del milió, funciona?
Doncs bé, segons aquest informe, Jordi, sembla que sí, no?
Aquest informe diu que els alumnes que van fer servir One Billion van avançar 3 mesos addicionals en matemàtiques. El que sí que també especifica en l'avaluació és que era fonamental el suport pedagògic als alumnes. És a dir, aquests alumnes tenen molts millors resultats, evidentment, si hi ha supervisió dels mateixos docents.
I porteu més exemples?
Doncs sí, no, Jordi?
Sí, en aquest mateix informe hi ha descrit un sistema de tutoria intel·ligent STI per a matemàtiques que es diu Alex, A-L-E-K-S.
I com funciona?
Doncs mira, és un sistema d'avaluació i aprenentatge web amb intel·ligència artificial. Utilitza interrogatoris adaptatius per determinar de manera ràpida i precisa el que un estudiant sap o no sap d'un tema. L'Àlex és un diguem-ne que instrueix a l'alumne sobre els temes que està preparat per aprendre i a mesura que l'estudiant treballa a través d'un curs, l'avalua periòdicament per assegurar l'aprenentatge significatius d'aquells temes que s'estan aprenent.
I a quines conclusions arriba l'informe? Realment serveix l'Àlex?
Doncs els resultats de la recerca apunten que, d'entrada, l'Àlex no té cap efecte negatiu, que això està molt bé, sempre, i que té un efecte positiu però que és molt petit sobre l'aprenentatge dels estudiants en comparació amb altres tipus d'instruccions. L'Àlex, de fet, va ser més efectiu quan es va utilitzar durant un semestre en concret que no pas si l'apliques durant tot el curs escolar.
Doncs va, que és molt interessant, i encara tenim temps per un altre cas.
Sí, acabem amb una recerca que s'ha fet sobre el programa 1x1 als Estats Units, que a grans trets, d'una manera molt resumida, busca garantir als estudiants l'accés a les tecnologies digitals. Segons l'informe escrit per la Mireia Usart, el programa va augmentar substancialment l'accés i l'ús de l'ordinador des de casa, però no s'hi van veure efectes positius ni negatius en clau educativa, incloses les notes finals, doncs assistència, accions disciplinàries... És a dir, el fet de tenir un ordinador a casa sí que n'augmenta l'ús total pel treball escolar i estàs més estona, per tant, sí que t'hi dediques, però també t'ofereix moltes altres possibilitats, com jugar, accedir a xarxes socials i altres usos doncs, que també són lúdics i que no són únic i exclusivament aquest aprenentatge, no? Aquest treball escolar.
De fet, en aquest mateix document hi ha una reflexió molt interessant, i és que el sol fet de tenir un ordinador amb internet a casa no es tradueix en millores en els resultats acadèmics. Les intervencions per reduir la bretxa digital, tal com ell apunta, no només s'han de centrar en ajudes per obtenir ordinadors i maquinari, sinó en acompanyar les famílies perquè sàpiguen com utilitzar aquestes eines pel procés d'aprenentatge.
Molt interessant descobrir i analitzar aquests tres casos i, com sempre, acabem amb una recomanació, però, si us sembla, abans de fer-la, comencem recordant que hi tenim a la llista de recomanacions, que ja comença a estar plena.
Ja comença a estar plena i, a part, una de les coses que volem fer és fer recomanacions una mica per tots els gustos i que siguin formats de recomanacions diferents, és a dir, tant sèries com llibres, com pel·lícules, com obres de teatre. I en aquest cas us hem recomanat la sèrie Halt and Catch Fire, el llibre d'arxius personals de Stanley Kubrick, també l'obra de teatre Jauria del Jordi Casanovas, el llibre Feo y Cobar de la Nereida Carrillo, i avui hi afegim una proposta més, en aquest cas cinematogràfica.
Avui hem parlat d'aquest ofici tan bonic que és el de mestre, el d'ensenyar. Per tant, us recomanem la pel·lícula La lengua de las mariposas de José Luis Cuerda.
No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya, no se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua?
Cuando uno se muere o no se muere.
¿Y usted qué piensa?
Yo tengo miedo.
La lengua de las mariposas és una pel·lícula espanyola del 1999 dirigida per José Luis Cuerda i guionitzada per Rafael Azcona. És una adaptació cinematogràfica de tres contes de Manuel Rivas que expliquen la història sobre la relació d'un nen i el seu mestre durant els mesos previs a la revolta militar contra la Segona República que van donar principi a la Guerra Civil Espanyola. El nen es diu Moncho i no vol anar a la classe perquè tem que el seu mestre el pegui, com era costum llavors a l'educació repressiva de l'època. Però el que és bo de la pel·lícula és que el seu mestre no és així. El seu mestre es diu Don Gregorio i aquest utilitza el mètode d'observació com a ensenyament.
Exacte, és una meravella d'història que el que fa és homenatjar, com també en el mestre que va prometre el mar, que hem vist més recentment, doncs els bons mestres, no? Aquests que estimulen els alumnes, que conviden a parar atenció a les coses que els envolten. I això ens permet arribar a una conclusió de l'episodi d'avui, que és que la tecnologia, sempre i quan estigui a favor de l'educació, a favor d'estimular aquesta curiositat, aquest pensament crític, aquestes ganes de saber, sempre serà bona. Però sense aquestes ganes de saber i sense aquests bons mestres, amb aquesta capacitat d'estimular aquestes ganes d'aprendre dels alumnes, la tecnologia no serveix absolutament per res.
Ara ens tocarà revisionar a tots i totes La lengua de las mariposas, perquè ens n'heu fet venir moltes ganes. Com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos i ens retrobem la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu.
Ràdio Vilafranca.
Penedès, gamma extra.
Podria plorar, podria perdre les formes, podria seguir lluitant, poden tornar-ho a intentar, però no trobe les forces. Hem arribat al final, no és el que estàvem buscant, i has de saber que m'importes. Parlem en plural, perquè no busque culpables. No hem sabut fer-ho millor, ens ha guanyat l'erosió i ens hem tornat inflamables. Hem arribat al final i que això no ens passa mal, és la millor de tantíssimes victòries. Clar que ens trobaré a faltar, que serà de nosaltres tots els plans, les nits mortes, els viatges pendents, aixetar tu per fer ja la merda, les entrades de colpe. I que anirà molt millor, oblidarem el dolor i s'obriran altres portes. Hem arribat al final i que això no ens passa mal, és la millor de tantíssimes victòries. Clar que ens trobaré a faltar, que serà de nosaltres tots els plans, les nits mortes, els viatges pendents, aixetar tu per fer ja la merda, les entrades de colpe. I que
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 11:15. Comencem el repàs de les notícies en aquest flash del Penedès Gama Extra d'estiu. Us parla Eric Guijarro. Entra en vigor la limitació horària als establiments d'alimentació del voltant de l'estació per reduir l'incivisme. A partir d'avui, dimarts 13 d'agost, entra en vigor la nova limitació horària aprovada per l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca pels establiments comercials de venda d'alimentació en règim d'autoservei situats als carrers de l'entorn de l'estació de tren. Des d'avui, aquests establiments de venda de menys de 300 metres quadrats i situats a la zona delimitada pels carrers Santa Digna, Misser Rufet, Bisbe Panyelles i Sol, plaça de l'estació i Avinguda de Barcelona, entre carrer Santa Digna i carrer Sol, hauran de tancar a les 10 de la nit durant tot l'any. La limitació afecta els establiments oberts actualment i els que, eventualment, es puguin obrir en el futur. La mesura la va anunciar l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, a principis de juliol, en la presentació dels nous vehicles de la policia local. L'alcalde va explicar que els entorns d'aquests establiments acumulaven moltes incidències, sobretot d'incivisme, en determinades hores, relacionades sobretot amb el consum de begudes alcohòliques d'alta graduació. Romero va recordar que aquesta problemàtica ja va sorgir en les reunions veïnals d'alcaldia de proximitat. Segons la normativa de la Generalitat, aquests establiments d'alimentació tenen llibertat horària, però l'equip de govern considera que cal limitar-ne l'horari d'obertura fins les 10 de la nit. Un cava de Codorniu rep el reconeixement de millor escumós de l'Estat. Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva 2019 continua sumant reconeixements, ara de la mà del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, que l'ha premiat com el millor escumós de l'Estat. El guardó forma part dels Premis Aliments d'Espanya 2024, un reconeixement als professionals o entitats que contribueixen a impulsar el sector de l'alimentació, clau per l'economia del país. Aquest mateix any, Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva 2019 ha obtingut un gran Bacus d'Or en el concurs internacional de vins Bacus 2024, la màxima distinció d'aquest certamen on es tasten a cegues vins procedents de les grans regions vitivinícoles del món. En ser l'únic de la seva categoria a obtenir aquest premi, es convertia en el millor cava blanc de Noir, segons el reconegut certamen. Aquest passat dissabte, 10 d'agost, s'ha celebrat una nova edició del Terrasel, l'acte central de la Festa Major de Sant Llorenç d'Hortons i Patrimoni Cultural del municipi. En els balls dels entremesos del migdia, els gegants Sol i la Mare Terra van ballar per primera vegada dins de l'església durant l'ofici religiós, en honor a Sant Llorenç. A la nit, el plat fort de la festa. Es van poder veure canvis i millores en el carrer de foc previ a l'espectacle. Enguany s'han estrenat les noves màscares del Ball dels Llefres, els Diables del Terrasel, mantenint el disseny original de l'any 1990 del vilafranquí Amadeu Ferrer. Es va poder observar un desplegament de pirotècnia renovat i actualitzat en els balls de Diables, els Llefres i els Llambrans, i en el bestiari. També, i per segon any consecutiu, la primera part de l'espectacle es va interpretar amb música en viu. El Terrasel va culminar amb un espectacular castell de focs. Una festa que enguany ha aconseguit rècord d'espectadors, amb unes 1.500 persones aproximadament, segons l'organització. Aquest dimecres, 14 d'agost, els cinemes estrenen Buffalo Kids, en versió doblada al català. El doblatge d'aquest títol té el suport de la Secretaria de Política Lingüística i durant el 2024 s'han doblat o subtitulat en català 48 llargmetratges amb el suport del Departament de Cultura. A finals del segle XIX, dos germans orfes, en Tom i la Mary, viatgen d'Irlanda als Estats Units amb l'objectiu de retrobar el seu oncle i reclamar-li una herència. Un cop desembarcats a Nova York, es colen com a polissons en un tren i inicien un viatge emocionant cap a l'oest més salvatge. Durant el trajecte coneixeran una institutriu que acompanya un grup d'orfes, faran nous amics i hauran de fer front a situacions límit com ara l'atac d'uns bandits. La distribució d'aquesta animació infantil del productor i guionistes de Mòmies i Tadeu Jones arriba en estrena també a la Sala Kubrick de Vilafranca, on es podrà veure des d'aquest dimecres i fins diumenge.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92, o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat.
Superoferta, superoferta, superoferta a Cal Vicentó. Sí, sí, perquè ara a Cal Vicentó posem un producte estrella cada setmana a un preu imbatible. Cada superproducte estarà uns dies en oferta especial. Emportis els millors productes de perfumeria i a drogueria a un preu d'escàndol. Podrà veure els productes en superoferta als nostres aparadors i cartelleria exterior. Aprofiti l'ocasió. Cal Vicentó, a Vilafranca, al carrer dels Ferrers 10, al carrer Gelida de l'Espirall, a la Rambla de la Girada i a l'Avinguda de Tarragona, polígon de mercaderies. També a Sant Sadurní, Vilanova i al Vendrell. Sempre a prop seu.
Gira a la dreta. Ara a la dreta. Continua, a la dreta. Més a la dreta. I ara un altre cop, a la dreta.
No hi donis més voltes. Ara aprofita l'oportunitat i emporta't el teu Hyundai quilòmetre zero a un preu únic. Hyundai. Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Vilafranca i Vilanova.
Ràdio Vilafranca.
Passen 7 minuts de 11:15.
Penedès, Gama Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca.
Com cada dimarts, l'esport i l'èxit van de la mà amb el Carles Folguera i l'Aina Soler.
Doncs una setmana més tenim aquí amb nosaltres el Carles Folguera perquè ens parli de com gestionem l'esport i l'èxit a la secció que ja porta el seu nom, l'esport i l'èxit. Bon dia, Carles, com estàs?
Bon dia, Aina, molt bé.
Com va l'estiu? Molta calor?
Molta calor, però és el que toca per l'estiu.
Avui parlarem de l'èxit i dels valors. Com conviuen una mica aquest èxit i aquests valors? Sempre ja portes dies parlant, no?, de que la clau per un èxit també ser bona persona, així que suposo que anirà tot una mica relacionat.
Sí, jo crec que amb els projectes dels que estem parlant, tant projectes de vida com, evidentment, els que tenen a veure amb l'esport, jo crec que té molt a veure amb el procés, no?, amb aquest camí que tu vas fent per arribar allà on tu vols en funció de les teves condicions i del teu potencial, no? I, evidentment, una part dels coms és aquells valors associats a la teva persona, no?, que et faran aproximar-te més a allò que tu desitges que passe i que sovint no acabarà passant. En alguns casos, i a partir d'aquí, doncs, si tu, per exemple, ets pacient, doncs tens més a guanyar que si creus que l'èxit és immediatesa, és una cosa ràpida, no? Per tant, jo crec que els valors tenen molt a veure amb aquella brújula que t'ha de portar a un bon destí final en el teu viatge de vida, per entendre'ns.
Quins diries que són els valors que més destaquen o els que més importància li hauríem de donar? Has dit, per exemple, això de ser pacient. No sé si n'hi ha algun que diguis, mira, necessitem això, això i això, i després podem incloure tot això altre.
No, jo crec que no hi ha dues persones. Jo creiem sempre de que la persona és una, única i diferent. Té molt a veure amb això. Jo parlaria de valor com allò que és preuat per una persona. I, clar, una persona, doncs, sí que és veritat que hi ha valors que són desitjables i que busquem, i la pregunta que els haurem de fer als pares i les mares, a les mares i els pares, és què és allò que voldrien en el seu fill, fent esport o no fent esport, no? Com els agradaria que el seu fill identificar-lo? I segurament et dirien, hosti, que sigui fort, que se sàpiga aixecar després d'una decepció, després de que les coses no els vagin bé. Home, que hi fiqui perseverança, que tingui esforç, no?, que tingui actitud, allò que dèiem en altres programes, no? Per tant, jo crec que els valors és allò que, tenint això o estant en procés de tenir com a integrats com un segell propi, com un tatuatge al teu cos, doncs t'ha d'aproximar més a ser millor persona, millor esportista, millor fill, millor pare, millor company i millor de tot.
Es parla també de l'esportivitat com a valor. Què és l'esportivitat?
Jo crec que cadascú tindrà la seva definició. Jo, per mi, l'esportivitat és donar el màxim que tu pots dins de les normes, dins de del que està establert, no? És a dir, guanyar sense, mai més ben dit, sense aquests valors de de jovenet, jo crec que bueno, si acabaràs tenint èxit, segurament, o acabaràs aconseguint objectius, però les cartes estan marcades. Llavors, per mi no té aquesta rellevància que pot tenir quan tu realment intentes ser millor que l'altre, ser superior a l'altre, però amb un com, no? I aquest com ha de ser plausible, ha de ser amb honor, ha de ser amb orgull, però no ha de ser amb trampes i no ha de ser que s'hi val tot, no?, per guanyar. Per mi l'esportivitat és això.
També els valors, igual que canvien d'una persona a una altra, també entenc que van evolucionant al llarg de la trajectòria i depèn també del moment vital que estàs. Com es viu aquesta evolució, també?
Bé, jo crec que tots passem per cicles vitals a la nostra vida, no? I és veritat que a l'inici volem guanyar, peti qui peti, passi el que passi, i com més aviat millor, i ràpidament, no? I, entre cometes, i si pot ser sense esforç, pues perquè ficar-hi tanta dedicació, no? Però després, a poc a poc, vas aprenent i te n'adones de que tot i vegades no vols tu que arribin davallades amb la teva projecció esportiva, per exemple, i acabem passant, no? Llavors, aquesta tolerància a la frustració jo crec que és important. Aquest no voler córrer més ràpid del compte i no cremar etapes abans d'hora, jo crec que també t'ho dona l'edat, t'ho dona l'experiència, t'ho dona aquesta maduresa. I, per tant, tot això és veritat, que als 12-14 anys sembla que t'hi val tot per arribar on tu volies arribar, i després te n'adones amb una altra edat que, bé, que guanyar està bé. Jo et parlaré, per exemple, de la meva experiència. És a dir, quan jo m'iniciava al món de l'esport, el que volia era créixer com a esportista per arribar al màxim possible, ser professional del món de l'esport, arribar a la selecció, guanyar, ser reconegut, que t'aplaudeixin i que al final digui, hosti, ets un referent pel món de l'esport. I després, a poc a poc, te'n vas adonant de que això està molt bé, però per damunt de tot està les amistats que fas, els viatges que has fet, les experiències que has tingut amb companys i aquest compartir, aquesta generositat, aquest saber treballar en equip i aquest frustrar-te però després créixer per entre tots anar més amunt, i a vegades tenen més valor les victòries després de derrotes dures que quan tot et surt de cara molt ràpid i molt fàcil, no? I això t'ho dona, per mi, l'experiència.
I després, quan ja estàs en aquest moment d'èxit, com gestiones l'èxit?
Jo aquí sí que et diria que tocant de peus al terra i no renunciant al que han estat els teus orígens i no renunciant a allò que t'ha fet progressar la vida. Fa poc vaig llegir una frase que em va agradar molt i que té a veure amb valors, que deien que no sé, a veure si em surt, però jo diria que la tinc apuntada per aquí, però és de les poques coses que tinc apuntades, que diuen que si vols que els teus fills mantinguin els peus al terra, no oblidis de col·locar responsabilitat a les seves espatlles, no?
Oh!
Doncs una mica ve això, no? És a dir, molt bé, has aconseguit coses i t'ha anat molt bé, o t'està anant molt bé amb tot aquest projecte, amb derrotes, victòries, però, hosti, t'està anant molt bé. Què vol dir? Que perquè t'hagi anat molt bé has de mirar la gent per damunt de l'espatlla? Has de mirar, estan, el que dèiem, no?, com diuen els argentinos, agrandado como galleta en el agua. És a dir, jo crec que al final el maco és ser humil, ser respectuós, ser generós, i com més bé et van les coses, més t'has de donar a l'altra gent i més has d'intentar aportar valor a l'altra gent i menys t'has de creure que l'èxit ve per tu, no? I aquest no renunciar als teus orígens i aquests valors que t'han fet arribar on t'han fet arribar, se'n diu coherència i se'n diu que hi ha una part d'espiritualitat amb això, que crec que també s'ha de tenir en compte. Per tant, jo aposto per ser normal i per ser humil amb les victòries i quan les coses no et van bé, tenir aquell orgull i aquella resiliència d'intentar superar aquestes adversitats.
Normalment també aquest èxit ve lligat amb una fama, amb una fama als mitjans, amb una fama ara també a les xarxes socials. Com es treballa tot aquest món de la fama més enllà de l'esport, de la fama com a persona ja?
Jo crec que s'hauria de treballar des de la responsabilitat, que ens agradi o no ens agradi, la gent que està al capdamunt de l'èxit esportiu s'acaben convertint en referents. I passa el mateix pels cantants, per la gent que està als mitjans, per qualsevol gent que al final pot ser cridanera de que la gent els escolti, els vegi, no? I aquesta responsabilitat passa per compte amb el que dius, agafa una certa distància perquè allò que tu diràs pot tenir una certa transcendència, no? I aquí jo sempre dic que a vegades comptar fins a 10 és molt positiu, no ficar-te amb lluites que acaben tenint impacte amb les xarxes socials és molt important, no ser immediat en tot, i buscar el com tu pots aportar valor a la gent que et pot seguir, que et pot escoltar o que per ells tu ets important, no? I per tant, jo diria que amb molta responsabilitat s'ha de portar la fama. Estic cansat de veure gent a vegades que dius, hosti, com ha pogut dir aquesta tonteria aquesta persona? Doncs una mica és això.
També suposa una pressió extra, la fama i el saber que potser si em faig un error, demà estaran parlant de mi a X programa o a X diari, hi haurà tal titular.
Sí. Sí, és una responsabilitat i una pressió afegida important, però aquí també jo crec que s'hauria de treballar amb naturalitat, és a dir, qui no s'equivoca en aquesta vida? Qui no a vegades ha dit alguna frase que no tocava? Sigui per la ràbia del moment o sigui perquè en aquells moments no s'ha pogut gestionar les emocions i hosti, com he pogut dir això, no? Doncs llavors no hi ha res més que el seu humil de dir, m'he equivocat, no vaig actuar tal com penso jo, tal com és la meva manera de ser i de fer, i per tant demano disculpes a aquest col·lectiu, demano disculpes a qui s'ha pogut sentir ofès per això, no? I això tampoc no, sovint no passa, no? El fet de dir, perquè tots naixem ensenyats, tots naixem amb el do del rigor i de dir, hosti, que bé, i l'ha clavat, no, aquesta frase? Doncs no, doncs la vida a vegades et dona moments de lucidesa i de brillantor, i hi ha moments que dius, tierra, trágame, no? Jo sempre dic una frase que és que a vegades som amos del nostre silenci i esclau de les nostres paraules. Per tant, una de les responsabilitats que tenim o que han tingut les persones que estan al capdamunt del seguiment de la gent per qui són o pel que fan o pel bons que són amb segons què, és el fet d'aprendre a comunicar, i a comunicar bé, i a comunicar amb rigor. I a comunicar també des de la humilitat de he fallat, no he estat a l'alçada, demano disculpes. Doncs això jo crec que ens humanitza i sovint no es veu això.
Creus també que tota aquesta part de les xarxes socials i de la fama distreu del camí esportista? Perquè estic pensant, per exemple, en una Aitana Bonmatí, no? Que ha estat potser en un dels seus millors moments de la seva carrera, però també està fent 30.000 anuncis, una marca d'ulleres de sol, campanyes cap aquí, campanyes cap allà. Això... Bueno, distreu?
Si l'esportista o l'esportista és professional, és a dir, vol dir que té aquell entrenament invisible que dèiem de cuidar-se, de preparar-se, no sol arribar a l'hora de l'entrenament, sinó hi ha un treball previ i és professional des d'aquest punt de vista i té una actitud que l'ha de continuar mantenint en el cim, és a dir, amb un molt bon moment de trajectòria esportiva, jo crec que tot és compatible. El que sí és veritat, que hi ha possibilitats de que et puguis despistar i de que no puguis estar focalitzat en allò que t'ha de portar el rendiment. Jo t'ho dic, si la gent està preparada i la gent té clar que el que t'has de focalitzar és el marcre del 100%, 100% amb allò que estàs fent en aquell mateix moment i el 100% d'actitud, no hi ha cap problema. És a dir, que estàs amb un anunci, al 100% en l'anunci per ser professional en allò, que estàs després entrenant al 100% en l'entrenament, que estàs competint, que estàs amb la família al 100%. I és la manera d'estar aquí a l'ara i a l'estar focalitzat. Però és veritat que si l'èxit t'agafa de bones a primeres i sense aquest treball previ, sense que algú et digui des de l'autocrítica, et faci una mica de mirar i de dir, hosti, creus que aquesta comunicació no verbal t'ajuda? Creus que aquestes paraules que has dit amb aquestes xarxes socials t'ajuden? Tu ets realment així? Tu has de etiquetar d'aquesta manera això? Doncs jo crec que això també és important tenir-ho en compte.
Al final veig que tot és una mica transversal, no? I que van sortint els mateixos aspectes cap aquí, cap allà, l'entrenament invisible, el d'estar al 100% amb tot, és molt 360 tota l'estona.
És que és 360, és a dir, és que la persona és presa de decisions, la persona és cuidar-se, la persona és relacionar-se, la persona és espiritualitat, la persona és entorn, és família, és gent que vulguis o no tots tenim una motxilla del que hem rebut per part de la gent que més ens ha influït, des de la mare fins al pare, els germans, les experiències que hem viscut esportivament. Llavors, tot això ho fiques en una trituradora, una liquadora i tal, i a partir d'aquí surten moltes coses. Hi ha moltes arestes, però sí que és veritat que és tot, és valors, és presa de decisions, és entorn, és relacions, és tot, és tot.
També un tema que has mencionat abans és el tema de la projecció social, de que tu ets una persona amb un cert èxit i amb una reputació, i això fa que inspiris a altres persones. Què representa això per una persona? El fet de saber que jo projecto i que altres absorbeixen...
Responsabilitat. Però et diré més. No fa molt estàvem parlant del que a vegades era un bon equip o un gran equip, no? I jo sempre dic que... Això ho diu molt en Pep Marí, que és el meu psicòleg esportiu de capçalera. Uh-huh. I ell té un aspecte que a mi m'agrada molt per diferenciar el que hi ha de per si és un bon equip, però el que realment és excel·lent en tot, no? I parla de si ens respectem entre els companys d'equip o ens admirem. Quan hi ha aquesta admiració, fa que jo vulgui donar-te el millor de mi mateix per estar a la teva alçada, perquè no et puc fallar, perquè he d'estar generós amb tu. Què vol dir? Que jo augmentaré el meu potencial, t'ajudaré tu, però fixa't que és com una sinergia, és a dir, perquè no et puc fallar tu per lo molt que aportes a l'equip, jo he d'estar al màxim nivell perquè així també et faré millor a tu i ens farem millors tots, no? Per tant, aquest ser referent és molt maco, però té el perill de que estàs avaluat constantment. I això ho fa més complexa.
I quan ets el referent de futures generacions?
Bueno, doncs clar, és que són situacions que... Al final, jo diria que tothom volem ser reconeguts, tothom vol ser admirat i tots volem que ens diguin que bé que fem allò que fem. I està molt bé. I ser referent està molt bé. I genera una responsabilitat, sobretot si et segueix la gent, si et segueixen els joves, i és que vull llegir-me el teu llibre, és que m'agrada molt el podcast que has fet, i m'agrada tot això, o m'agraden molt les declaracions que has fet. Però s'ha de viure amb naturalitat, és a dir, des del punt de vista de que tu, l'objectiu no és voler agradar a la gent, sinó que per allò que tu fas, la gent et vegi amb tu una persona amb valors, coherent, bona gent, per entendre'ns. Per mi és això. És a dir, no voler fer més del que toca, sinó amb allò que tu fas i la gent et va seguint, doncs dir, hosti, més interessant escoltar aquesta persona 5 minuts, 10 minuts, 2 minuts. Doncs això per mi és lo xulo.
També és veritat que la gent, els infants i els joves... copien molt, potser, figures d'aquestes que tenen de referents. Tu t'has trobat mai amb gent que diguis, ostres, ja que has passat per moltes generacions diferents a la Masia i ara on estàs, veus patrons copiats, d'alguna manera? Que diguis, sé que estàs seguint aquest model.
No, jo el que et diria, i ara intentaré ser molt planer i molt clar, la gent inicialment el que busca són referents d'èxit. Mhm. Això és el que busquen, no? Després, si tenen aquesta capacitat d'autocrítica i de pensament crític, poden analitzar què hi ha al darrere d'aquesta personalitat, d'aquesta persona i d'aquesta figura. I a partir d'aquí poden dir, hosti, doncs m'interessa, que guai, o a la millor poden desmitificar el que ells han considerat que era mite. A mi, jo també, bueno, tots hem tingut a vegades referents o persones que eren importants per nosaltres i a vegades has dit, hòstia, vols dir que
ara aquest... això no m'agrada.
Clar, vols dir que aquest havia de ser el meu referent o aquest havia de ser... I això passa, i no passa res, però sí que és veritat que tant pel referent és un estímul, és una responsabilitat, però després hi ha l'àmbit de l'educació que hauríem de ser el suficientment crítics en entendre que a vegades no tot és tan nítid com ens pensem i que... Ficaré un exemple amb el món de l'esport. Molts hem tingut entrenadors, i entrenadors que en un moment determinat han fet les coses com ells millor sabien, i déu-n'hi-do, i molt bé. Però que hagin tingut èxit, o fins i tot haguessin pogut conduir molt bé un grup d'esportistes, no vol dir que quan jo sigui entrenador he de fer al 100% allò que jo vaig rebre d'aquell entrenador. Perquè si no... perpetuem errors, perpetuem maneres de fer que a vegades no totes en el 100% han estat nítides o han estat bones. Llavors, quan tu ets autocrític amb allò que has rebut des de l'educació, des d'un entrenador, i tens aquella capacitat, doncs a mi m'ha agradat això, 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 però pel meu caràcter també veig que hi ha aquest punt de millora en això, en això, en això. Jo no tornaria a repetir mai més el com aquell entrenador, amb un determinat, va ser crític amb l'equip sense tocar els punts claus que havia de tocar. Estic parlant d'això, no? Llavors, aquest pensament crític o aquesta autocrítica, fins i tot amb allò que hem rebut, inclús de gent, t'ho dic, molt vàlida, jo crec que és molt interessant per créixer.
També aquesta figura de l'entrenador al final és com un referent una mica imposat. L'has de tenir com a referent sí o sí, perquè és qui t'està guiant, qui t'està ensenyant.
Sí, però el món de l'esport, et diré una cosa que es veu populi i que ha passat. Fins i tot hi ha entrenadors de molt èxit i que han tingut molt èxit, que jo crec que han tingut molt èxit, i així s'ha demostrat algunes vegades, perquè eren l'antítesi del que els esportistes i el dels seus jugadors volien. Llavors, ha hagut un moment que s'ha unit tant els jugadors respecte a la figura de l'entrenador que ha fet que es cohesionessin i, curiosament, l'equip esportiu ha tingut èxits. És a dir, estem parlant que a vegades s'ajunta el fet com ha pogut dir això, com ens ha pogut fer això, que injust ha estat amb això. S'ha fet una pinya allà entre els propis companys, han tirat endavant per altres indrets i al final l'equip s'ha acabat convertint en campió. És veritat que un entrenador... Jo sempre parlo molt de la figura de la E al quadrat. Per mi un entrenador és educador i entrenador. Des del punt de vista tècnic, qualificat en allò que al final ha de ser a nivell tècnic, tàctic, estratègic, com treure partit esportiu d'aquell grup humà que ell té, però després hi ha una altra part que és quins aspectes educatius hi ha en aquest procés d'aprenentatge. I et ficaré un exemple. Com, per exemple, té aquesta capacitat de motivar els seus jugadors, de que tots se senten importants, els que juguen, però també els que no juguen, com és capaç de comunicar positivament, de reforçar positivament, de ser el primer exemple, el primer model. Clar, això és el que per mi dic d'entrenador, educador, no? La E al quadrat. No? I quan això es té, jo crec que t'acabes convertint en un referent, perquè tu valores no tant pel que has guanyat, sinó pel que a mi m'ha portat per la meva vida i per la meva experiència la figura d'aquest entrenador. I això jo crec que és interessant.
Carles, se'ns acaba el temps, però en seguirem parlant la setmana que ve. Així que moltes gràcies i fins la propera.
Fins la propera.
Adéu.
Adéu.
Estàs escoltant Penedès Gamma Extra.
Pau treballa i estudia. També té una família que veu només de tant en tant. Tot el dia a l'oficina, on es guanya la vida amb un contracte temporal.
Calavento ha actualitzat la lletra i ha versionat Pau dels Pets i ens durà a les 11.
Pers de la feina que fan receptes d'Instagram i a l'habitació somia amb un canvi de vida que sembla que no arriba mai. Pau és com la resta